passa d'un quart de set del vespre. Mònica Planes, molt bona tarda.
Bona tarda.
Avui amb Mònica Planes visualitzarem o repassarem, explicarem un documental que ens trasllada 50 anys enrere i d'uns fets que n'hem sentit a parlar molt, com un, podria dir que és una referència, però molts de nosaltres, jo el primer, no sabem ben bé què és el que va passar. Estem parlant dels Jocs Olímpics a Múnich 72. I aquest títol és el que desenvolupa el que va passar en aquests Jocs Olímpics del 72 a Múnich amb un documental de 3 capítols.
Són 3 capítols de 50 minuts que podeu veure a Filmin. El títol és Múnich 72, no us podeu equivocar, i és el que deies tu, Toni. Tots sabem que als Jocs Olímpics de Múnich es va produir un segrest. Segurament bueno, sabem que era un segrest de la delegació...
I ni això, alguns teníem un fet terrorista. Ben bé no sabíem, jo el primer, que hi va haver un acte terrorista, però no sabies exactament què és el que va passar.
Què és el que va passar, i després, que com que al final et sona que hi va haver aquest acte terrorista, no en saps els detalls,
exacte.
I ens hem perdut amb aquella anècdota. De fet, són els Jocs Olímpics que Marc Spitz guanya 7 medalles olímpiques, i per tant, segurament, el gran esdeveniment esportiu també ha acabat com per tapar l'altra història, que no els interessava tant,
clar,
que transcendís.
Al final et quedes amb lo bo del joc. En aquest cas et quedes amb lo bo, no amb lo dolent, que va ser, ara que parlem de terrorisme, terrorífic.
Va ser
terrorífic. Ara entrarem als detalls.
En la dimensió, en les conseqüències que va tenir a
amb
nivell
la gestió,
internacional... En la gestió, que va ser un nyap absolut, que ara, veient el documental, te n'adones que dius, però com és possible que una situació tan greu es gestioni tan malament? I, de fet, el que marca una mica l'aparició del terrorisme modern en la història. Era el grup terrorista palestí Setembre Negre, va irrompre a la Vila Olímpica de Múnich i va segrestar part de la delegació israeliana, que estava integrada per esportistes i entrenadors.
Deixa'm fer aquí ja un petit incís, i és que les mesures de seguretat eren nul·les. És a dir, entren pràcticament com allò que se'n diu en castellà, com Pedro por su casa.
Correcte, perquè, de fet, aquest esdeveniment també canvia els protocols de les organitzacions dels futurs Jocs Olímpics. Només entraven a matar l'entrenador i van ferir un dels esportistes que poques hores més tard moriria. Per tant, els altres 9 van quedar retinguts i van anunciar als segrestadors un compte enrere. Mentre el govern israelià no alliberés 234 presos palestins que tenia a les seves presons, mataria un hostatge cada 2 hores. I posen un moment en què comencen a comptar enrere i, per tant, han de començar a negociar. Parlem del context. Només feia 27 anys que s'havia alliberat Alemanya del règim nazi quan els hi assignen a Múnich la ciutat esportiva. Era l'any 1966 i això ja va ser polèmic perquè, en certa manera, Alemanya venia d'una situació traumàtica, històrica, i Alemanya tenia ganes de mostrar al món que era un país nou, amb uns valors absolutament diferents del que havia marcat la Segona Guerra Mundial, però, per altra banda, per exemple, en els israelians els hi suposa un dilema, que és tornar al país que havia provocat un genocidi en el seu poble i haver de celebrar uns Jocs Olímpics com si allà no hagués passat res. Per tant, hi havia moltes ferides obertes, tot el tema de la memòria històrica als anys 70 encara no s'havia començat a gestionar i, per tant, era una situació molt delicada. A Alemanya comença una neteja d'imatge que primer és curiosa i després, tenint en compte com són els esdeveniments, esdevindrà part del despropòsit. Per exemple, la policia alemanya li canvien l'uniforme per tal de treure tots els elements que tinguin connotacions militars. I, per tant, acaba la policia vestida de blau cel amb uns vestits propis de hostesses i hostessos de vol. Blau cel, sense cap tipus de
amb un barret, amb un barret blanc. Una mena de, com de boines, no? Una mena de boines, barrets blancs, sí. I sense armes.
Exacte. Semblen els hostessos de la Vila Olímpica.
Com els voluntaris. Que...
Voluntaris olímpics, ho has dit perfecte.
Eren els voluntaris olímpics, però vestits de blau marí. i amb un barret blanc, i aquests eren els policies, els que havien de gestionar, en fi, el que va passar, sí, que evidentment doncs, no estaven preparats per gestionar-ho.
Perdona, blau cel, que era
blau
més
cel. Blau cel. Exacte, blau cel, gràcies. Blau cel.
Més innocent. Exacte. I més celestial. Els palestins aprofiten, el grup terrorista palestí aprofita aquell caldo de cultiu per dur a terme un segrest que acaba en tragèdia. Són en total 17 morts, 11 membres de la delegació israeliana, un policia i 5 dels 9 terroristes. La polèmica va radicar en què es va decidir que els Jocs Olímpics no s'aturessin malgrat el segrest. I a partir d'aquí ningú en surt ben parat. El govern de Golda Meir no vol cedir davant les amenaces de palestines perquè diu que si cedeixen a partir d'aquell moment tots els israelians quan vagin pel món constantment estaran en el perill de ser segrestats o de patir atemptats terroristes. El govern alemany queda retratat perquè és un país que es demostra incapaç de gestionar una situació de perill, i el COI perquè mira per ells i pels jocs i deixa de banda la situació que estan patint. El documental que ofereix Filmin recorre puntualment a les recreacions dramatitzades per ensenyar què passa durant el segrest. A mi no m'agraden gaire les recreacions, però trobo que en aquest cas sembla bastant pròpia com d'una sèrie. I si
el cap dels segrestadors, per cert, a la realitat i després en la ficció, va vestit d'una manera que no és pròpia d'un segrestador. És a dir, va amb un barret i amb una indumentària que és més de... A mi em recordava més l'àrbitre del tricicle de l'espectacle de l'èxit. Que no, és que te'l veus i dius, aquest és el cap dels segrestadors, doncs aquell va amb un barret, va fet un pinzell, i aquest és el cap dels terroristes.
Ho deuria fer per entrar a la virulència.
Sí, però després no canvia.
Després, ell permanentment, que els alemanys negocien amb ells fins a l'extonació perquè els ofereixen diners, els ofereixen de tot, i ells diuen que amb ells els és igual, que ells el que volen és la alliberació dels 234 presos a Israel, que amb ells els és igual, ell que fa permanentment la negociació, ell cada cop baixa com un pinzell amb el barret, la jaqueta, els pantalons, i ell amunt i avall és el que porta la batuta.
En el documental intervenen esportistes israelians que no van ser segrestats, periodistes que van cobrir el segrest, el psicòleg de la policia alemanya, que és el primer que veu que tot plegat és un despropòsit i que no se'n sortiran.
Bueno, és més, disculpa, que faci un spoiler aquí, però el psicòleg de la policia alemanya diu que...
Amenaça, spoiler.
Exacte. Quan va arribar, quan van prendre ja la decisió final, ell va veure que això era, l'operatiu final, el que farien l'operatiu final, va arribar a la conclusió de dir, això serà de tal despropòsit que jo deixo la policia. I va abandonar el cos de policia.
Imagina't,
perquè va veure que allò no anava enlloc. A més, ell va explicant com anaven aquelles reunions, tothom deia la seva, un deia blanc, l'altre deia negre, no hi havia cap mena de... Lo de la policia alemanya és al·lucinant. Cap mena de...
Doncs desmunta una imatge, perquè no, realment...
No, la imatge se't cau als peus. O sigui, l'operatiu dels alemanys no saben què fer, no tenen cap grup d'operacions especials. Un diu blanc, l'altre diu negre, un té una idea, l'altre té una altra idea. Aleshores volen entrar a dins la
Vila Olímpica.
La Vila Olímpica portant un sàndwich, vestits disfressats de cuiners.
Ai, mare.
I aleshores aquest, el segrestador, diu, sí, home, a mi me la vas a dar con queso. Queso es ve, que vais aquí de cocinero. I aleshores veus els cuiners, que són policies, que deixen el sàndwich, i el segrestador diu, me llevo los sàndwich, però los cocineros se queden aquí. Tienen que venir los cocineros conmigo a traer sándwiches.
Imagineu-vos si demanéssiu...
És que tot és així. Tot és com... O sigui, evidentment hi ha la gran desgràcia i l'assassinat dels atletes. Però vist... O sigui, l'operatiu de la policia és ridícul. Després diuen, bueno, vamos a canviar... Quan li han estat a l'hora límit, fan el desplegament de tota la policia, els fan vestir amb uns xandalls i els distribueixen per diferents àrees...
Pels terrats
d'allà, d'on estaven segrestats.
Sí.
Però què passa? Que com que la televisió alemanya ho estaven fent com un 24 hores dels Jocs Olímpics i dels esdeveniments, els segrestadors que estaven veient la tele van dir, hòstia, estos quines són?
Estos aquí?
Van vestidos con unos chandas, con unos fusiles. Coño, estos son los policías. Y los tenemos aquí arriba. I aleshores és quan aturen l'operació. Tot és aquest punt de dir... el despropòsit és màxim.
És absolut. El que deies dels cuiners fa molt riure, perquè imagineu-vos que esteu en un hotel de 5 estrelles i ve el xef a l'habitació a portar-vos el menjar. O sigui, disfressen els policies amb, sabeu-lo, els cucurutxos
sí,
de paper blanc
sí,
i amb una taula, que dius, però a veure, és que ni que hagués portat un cuiner de veritat, no aniria vestit com
claro,
si fos però, un xef 5 estrelles.
Llevava la metralleta en el sombrero, no?
Sí, exacte.
No, clar, perquè a més dius, bueno, si portes un cuiner que els hi vagi fer, no sé, unes creps, pues, bueno, vull dir, no sé, un chateaubriand, sí, però clar, és que arriba el cuiner, els dos cuiners,
con la van
amb una caixa
amb un
plena de sàndwich. Però a veure, i clar, el segrestador diu, oi, a veure,
clar,
estos dos no van a entrar, tampoc som uns idiotes.
Un despropòsit. Després també entrevisten el pilot alemany de l'helicòpter que transportarà els segrestadors, que és un testimoni molt impactant.
Bueno, expliquem-ho, perquè clar, hi ha molta gent que no sap la història. O sigui, el segrest es produeix a la Vila Olímpica i els alemanys hi ha un moment que prenen la decisió, pactant amb els segrestadors, de que els deixaran marxar i que els traslladaran des de... com que no han aconseguit l'alliberament dels... perquè el govern israelià, juntament amb la primera ministra, es nega, doncs... el que assoleixen ells de dir, molt bé, no hem assolit això, però sí que volem fugir i ho farem amb els rehens. I aleshores envien dos helicòpters a la Vila Olímpica perquè els carreguin. I un d'ells és aquest
pilot alemany.
Que els, han d'emportar, els han de portar a un aeroport.
I allà representa que hi haurà una trampa, que ja en parlarem més endavant.
Trampa,
però aquest
pilot,
han passat 50 anys i notes en el pilot el trauma i el dolor profund que sent d'haver viscut aquella situació. També entrevisten el director del Mossad en aquell moment, que és la persona que Golda Meir envia a Alemanya, a Múnich, per gestionar, diguem, des de la part del govern, i aquest senyor està trasbalsat explicant tota la vivència perquè ell veu com moren davant seu tots els hostatges. Una part de la polèmica és que les negociacions les comencen i tracten els segrestadors com si fossin diplomàtics. I a veure, en qualsevol manual de la negociació no tractes amb aquest nivell d'atenció i respecte uns segrestadors que es posen en una situació d'igual a igual, no? I després, a més, hi ha el fet que els Jocs Olímpics continuïn davant d'aquesta tragèdia. I aquí escoltarem el testimoni d'un periodista israelià, Dan Shilon, que aconsegueix que el canceller alemany Willy Brandt li concedeixi una entrevista per parlar del conflicte. Què passarà? Que, lògicament, li demana explicacions, a dir, però com pot ser que aquests Jocs Olímpics continuïn? I ell li diu, miri, continuïn mentre la situació sigui com està ara. I, a partir d'aquí, escoltem el fragment de veu, hi haurà algunes coses que no entendreu perquè són en hebreu, però les anirem traduint una mica sobre la marxa.
Chayavim lamshich. Amal dort shomer mashto omer shnei harugim ze beseder aval yoter harugim ze kvar lo beseder and it's very very difficult.
Quan el canceller diu que mentre les coses continuïn així mantindran els jocs, ell li diu, escolti, ja hi ha dues persones mortes. Què vol dir? Que amb dues persones mortes no són suficients per aturar uns jocs i que, en canvi, a partir de quants morts necessita vostè perquè els jocs s'aturin? I llavors li insisteix, i si fossin alemanys, si en comptes de ser d'Israel fossin alemanys, què passaria? El posa tant en evidència que l'entrevista es converteix en una situació molt tensa i Dan Shilon explica com va portar les coses a un nivell de tensió que Golda Meir s'enfada perquè el que no volia era trencar les relacions entre Israel i Alemanya i demana, Golda Meir truca a la televisió i demana que acomiadin aquell periodista. I ell diu que, per sort, finalment, el responsable de la televisió no el va acomiadar, però que va ser una situació professional molt crítica. El documental, entre els més petits detalls del segrest, en aquestes tensions entre Israel i Alemanya, els desacords dins de l'equip de la Golda Meir, els nyaps de la policia, els despropòsits negociadors, i l'operatiu acaba sent un fracàs absolut. Els segrestadors demanen un avió per fugir del país amb els hostatges, se'ls emporten amb autocar, després amb helicòpter fins a l'aeroport, i allà posen un helicòpter un altre cop amb policies disfressats, perquè sembla que la policia...
Un avió
Ai, perdó, un avió amb amb els policies disfressats, que no, sembla que només sabien disfressar-se, aquesta policia, perquè tot l'altre eren realment un desastre. I a partir d'aquí es produeix el gran desastre. Hi ha un tiroteig...
Els segrestadors van a l'avió i diuen... Otra vez, unos policías vestidos de pilotos.
Hi ha un tiroteig, moren part dels segrestadors, tres fugen, però abans de fugir maten a els hostatges que tenen encara a dins dels
helicòpters.
En el documental és Ehud Barak qui explica el fracàs de l'operació i com què suposa pel poble israelià.
האווירה הייתה קשה מאוד, של תסכול עמוק מהתוצאה. התוצאה הייתה ארונות.
Diu, l'ambient era de profunda frustració pel resultat. El resultat van ser els taüts. Teníem una delegació formada per 22 atletes i 11 van tornar dins de taüts. Va ser humiliant de cara al món perquè Israel no va poder defensar-se i Alemanya havia fracassat. És a dir, que tota aquesta situació tornava a passar en un país que ja els hi havia fallat moltíssim anys abans. Atenció, aleshores, a les excuses que posen els responsables ineptes de la policia. Aquest que escoltareu és el cap de la policia de Múnich explicant o argumentant per què ha fallat l'operatiu.
Zu dem Augenblick, zu dem sie keine Freigabe der Gefangenen gemacht wurde.
Diu, des del moment que els hostatges no van ser alliberats, estaven pràcticament morts. Volguem dir,
no se podia
anava,
fer res.
Anava, no això, ja no podíem fer sí. res, per tant, Home. No és un fracàs nostre, sinó una qüestió que era...
Ja venia donat el segrest.
I després,
estan segrestats, doncs
ja, està.
Ja estaven morts.
I després, qui es menja el marron és la subcap de policia, que per descomptat era una dona, i és a qui li fan donar més explicacions, i els arguments que ha de donar per justificar el desastre encara són més intolerables.
The question is why the police operation failed. And the answer was, the reason for the failure of the police operation is comparatively simple to give. After all, the hostages were bound...
Diu, la resposta va ser, la raó del fracàs de l'operatiu policial és molt senzilla. Al capdavall, els hostatges estaven condemnats a morir, i l'únic que podien fer era intentar alliberar-los si els terroristes cometien algun error. Era la nostra única oportunitat i ho vam intentar tot. L'únic que podíem fer era intentar millorar la situació. Hi ha una cosa de la que m'acuso, i és que vaig haver de sacrificar a un dels meus policies. Quin és el cara de quedava un despropòsit per afegir a tota aquesta història? I és que tres dels segrestadors que fugen són detinguts, però...
És a dir, perdona, amb tot l'operatiu de l'aeroport, que teòricament es pensaven que hi hauria un desplegament de policies i de franctiradors, sembla que n'hi havien cinc, no n'hi havien més. I clar, a la que fallen els primers trets...
Però com és possible que només hi hagi?
Bueno, és que tot és així, tot és, o sigui...
De mínim, però que no li donaven importància, o
sigui... No tenien més, no hi havia més. Van fer un desplegament a l'aeroport a la nit, aleshores van col·locar 5 o 6 el que tenien, els van desplegar i no podien fallar. I aleshores els segrestadors, a la que es veuen que els hi han parat un parany, doncs agafen i el primer que fan és assassinar els...
I aleshores...
Els hostatges. I agafen i tres d'ells s'escapen i els hi perden la pista durant no sé quanta estona perquè s'escapen, o sigui, atenció al poc cercle policial que hi havia, fins que els detenen.
Els detenen, els tanquen a la presó, però al cap d'unes setmanes uns terroristes palestins segresten un avió de Lufthansa que tenia destinació a Frankfurt i tornen a posar de negociació que alliberin els
tres terroristes
que tenien empresonats. I Alemanya diu, doncs vinga, els tres terroristes per vostè, allibera els tres terroristes que tornen al país...
No, els terroristes van a Líbia.
A Líbia, exacte.
I fan una roda de premsa els tres explicant
els tres...
per què havien, havien participat en el segrest i després l'assassinat dels hostatges.
Per tant, escoltem el que diu el líder dels terroristes sí. quan fa aquesta roda de premsa.
I have to say why we did the operation in mission. First of all, Germany helps Israel by the money, and maybe by the weapon even, and by this weapon and this money, the Israeli kill...
Us ho tradueixo. En realitat, primer vull dir que per què van fer l'operació a Múnich. En primer lloc, Alemanya li dona els diners a Israel i segurament també armes. I amb aquestes armes i aquests diners, els israelians maten àrabs a Egipte, a Jordània, al Líban, a Síria i a altres països contra els que estem combatent. Els alemanys celebren els Jocs Olímpics a Alemanya per poder dir que són gent de pau, però no ho són perquè ens han traït i han ajudat a Israel. Per tant, hi ha raons que van més enllà del conflicte a Israel i Palestina. I a partir d'aquí és quan Golda Meir desplega...
Primera ministra.
Correcte. Desplega l'operació Ira de Déu, que serà una constant atacs i, diguem, és la resposta o la reacció que provoca un desplegament de violència molt gran contra els palestins.
Bueno, ja, o sigui, la ira de Déu és... matar...
Va de buscar els responsables.
Matar a tots els que van participar en el segrest i assassinat dels atletes israelians.
No detenir-los i jutjar-los.
No, matar-los. I aleshores es produeix que van passant els anys i es van produint atemptats i assassinats a diferents països del món on estan aquests, aquests autors del... És a dir, no els hi va venir ni... Era una venjança, ni d'un dia ni de dos, però anaven caient tots.
I a més amb els danys col·laterals...
Sí, sí, doncs els hi fotia.
Que fes falta, és a dir, que si per matar-ne un n'havien de matar a 20 que hi havia al voltant, doncs es feia. Aquí és on fa impressió el testimoni del director del Mossad, Zvi Zamir, que és el qui fan responsable d'aquesta operació Ira de Déu. I diu això.
Golda Israeli la sot dvarim sheni lo achzor lahem po dvarim sheni kachiti la shamayim.
Diu, Golda Meir em va autoritzar a fer coses que no diré aquí, me les emportaré a la tomba. I quan continua parlant, és el que deies tu, Toni, abans, que es nota que el record de tot el que té li fa tan mal que arriba un moment que s'atipa de l'entrevista i diu, ja en tinc prou, no vull parlar més, deixeu-me estar, ja he parlat massa.
Jo afegiria que ell para l'entrevista, o sigui, arriba un moment que ja en té prou, perquè diu que aleshores comença a parlar, anava a parlar dels alemanys,
es anava escalfant
contra ells, i hi ha un moment que diu, i deixem-ho aquí, perquè si no encara me'n diré de masses grosses, de tota la ineptitud dels alemanys amb tota aquesta causa.
Per cert, que ens escriu un oient, el Martin Held, ens envia un mail i diu, bona tarda, només com a comentari, cap policia d'Europa en aquells anys tenia un grup similar als GEO. Va ser precisament arrel d'aquest fet que es van crear.
Sí, sí, el que passa que dir-li a aquest oient que aquest tipus d'operatius sí que els tenia Israel. Israel els hi ofereix als alemanys.
Tenia un grup militar...
Israel ja tenia, perquè ja havia viscut, aquest tipus de circumstàncies, de segrestos amb operacions, per exemple, de segrestament d'avions, etc, amb hostatges, i Israel ja tenia aquest...
Un equip d'èlit.
I Israel els diu, sí, voleu el nostre equip d'èlit? I Alemanya diu, no, nosaltres, escolta, ja dominem la situació, no cal que ens en vist ningú, perquè és aquesta soberbia dels països de dir, nosaltres tenim el nostre
ja
equip,
podem.
No han de venir de fora a fer la feina que nosaltres ja sabrem fer. I d'aquí ve encara l'emprenyada més grossa, perquè demostren que són uns ineptes, la gestió... Zvi Zamir, que va acabar sent director del Mossad, estava allà in situ, va veure el despropòsit, i clar, això encara va enfadar més els israelians de dir, bueno, vol dir que vosaltres teniu l'operatiu, que ho teniu tot, i és més, una altra cosa que també ens hem deixat, que primer es va filtrar durant tot un dia, 24 hores, que els hostatges estaven vius, que l'operació havia sigut un èxit i que estaven vius.
Fins i tot ell... ho comuniquen a les famílies.
I a les famílies els diuen que estaven vius, que tot...
Que els havien recuperat,
que estaven, que els havien salvat. Que els havien salvat i que estaven sa i estalvis. I és el Zvi Zamir que truca a la primera ministra i li diu, escolta, està... perquè ell està allà i veu com els maten, i diu, escolta, que jo els he vist, que els he tocat, estan tots morts. I passen 24 hores, i el govern alemany aleshores comença
doncs
a filtrar...
Doncs imagina les famílies, eh?
Bueno, no, sí, per això hi ha un
testimoni que és el fill d'un dels hostatges,
sí, sí, que, no,
que
no.
Se'n va a dormir quan és un nen, i li diuen, vés-te'n a dormir perquè el teu pare està bé, i és quan es lleva al matí que li han de dir que el pare s'ha mort en l'explosió final dels helicòpters. I és colpidor el seu testimoni perquè continua lluitant per intentar saber la veritat, que és el que intenta fer aquest documental, que és reflectir la no resolució del conflicte, que el govern no ha volgut destapar o mostrar, a desclassificar els documents oficials que hi ha sobre aquest segrest, i a més reflecteix el trauma dels atletes israelians. Molts d'ells van decidir deixar de la competició. I com encara hi ha aquest dolor. Ells expliquen com les autoritats bavareses han dit que desclassificaran aquests documents, però no s'ha fet. El govern alemany, coincidint amb el 50è aniversari, va dir que indemnitzaria les famílies de les víctimes, però com que no incluïa una autoinculpació del govern alemany, han decidit que refusaven aquesta indemnització i que tampoc anaven als actes de commemoració que se celebraven ara aquest mes de setembre.
Doncs, si et sembla, podem saludar a un dels atletes que hi va ser, que és el Paco Amat. Paco, bona tarda.
Bona tarda.
És el Paco Amat de la gran nissaga familiar de l'hoquei herba. És el pare de Pol Amat, un dels millors jugadors del món d'hoquei herba. Paco, tu formaves part de la selecció espanyola d'hoquei herba en els Jocs Olímpics de Múnich. Explica'ns una mica com ho anàveu seguint tot aquest segrest i tots aquests esdeveniments a la Vila Olímpica.
A veure, per el que he sentit i he seguit, en sabeu més vosaltres que jo. Però bueno, nosaltres pues, ho vam viure pues, amb un cop sobretot molt fort, a nivell no ens ho esperàvem, era una cosa que no s'ho esperava ningú, i pues, bueno, jo vaig viure que en aquell moment es produïa un esverament general de directius, de deportistes, de porters, d'etiquetaires, de tot. Hi havia entrava un helicòpter com disparant, jo venia de Múnich de fer uns recados, vaig tirar a terra, allà amb un parterre, o sigui, no sabies el que passava, no sabies el que passava en aquell moment. Era la tarda, que encara no havia passat, suposo, el del vespre, i me'n vaig anar corrents al meu d'allò, al lloc on estàvem allotjats l'equip de hockey. Però a l'arribar allà, em vaig trobar amb els directius de la Federació Espanyola de Hockey, amb el Josep Antoni Samarany, amb totes les directives, el Pau Negre, em vaig trobar molta gent amb unes cares blanques, negres, bueno, jo no sabia què havia passat perquè jo venia de fer unes compres a Múnich. Total, que van dir, en Samarany, aquesta gent van dir, diu, els Jocs Olímpics s'han acabat a nivell moral. O sigui, a nivell moral, allò ja era igual jugar que no jugar, participar o no participar, ens era igual el que fessin els directius, els deportistes ho teníem clar. Allò s'havia acabat.
Però en canvi els jocs no s'aturen.
No s'aturen. Però per nosaltres sí, i per tant és igual. És igual, perquè els resultats són diferents, no valen, el que està afectat, el rècord que és vàlid no és, ho entens? Per un deportista això s'acaba.
Mm-hmm.
Els directius i els polítics s'hi fiquen, i perdona, però no s'hi tenien que ficar, perquè on hi ha la política acaba malament tot, i aquest és el record que jo tinc.
Vosaltres vareu poder seguir tot el desenvolupament de tot el que va passar després, o vareu continuar els jocs? No us van informar del desenllaç d'aquest segrest?
En resum, sí. Que van entrar al vespre, que van assassinar els que hi havia allà hospedats, que l'endemà fa ple de flors de gent, suposo, israelita, posant al costat del pavelló israelista, estava ple de flors, perquè nosaltres estàvem llindant amb ells. Justament llindàvem amb ells. finestres, tinc fotos amb la caputxa, l'arma i amb tot això al costat.
Si estàveu al mateix edifici?
Eren dos, eren apartaments, un al costat de l'altre. Si ell era l'apartament 7, edifici 7, nosaltres érem el d'edifici 8. Només hi havia fer un brinco i passar al del costat.
I no us van canviar de lloc havent-hi aquesta situació ni res, eh?
Bé, no, perquè els dos van continuar. Tothom, bueno, hi va haver l'endemà el gran enterrament. 100.000 persones van omplir l'estadi, van sortir els 11 ataúds i tothom en silenci. O sigui, tothom callat, 100.000 persones callat, va parlar l'Avery Brundage, i en fi, tothom va quedar, doncs, bueno, allà van sortir, van cantar unes exèquies, però van sortir i tothom es va quedar a l'estadi pràcticament sense fer res. Saps el que és? No fer res. Llavors l'endemà va sortir l'ordre que els llocs tornaven a reprendre's, però amb uns ànims que no veies que no funcionaven. No funcionaven. Tothom parlava pues, normal, baix, ni si guanyarem ni no guanyarem, a mi és igual guanyar que no guanyar.
No, no, clar.
Un desastre. Un desastre a nivell de lo que és els Jocs Olímpics, que està destinat als deportistes. Mm-hmm. Vull dir, ho van estripar tot. Vull dir, ha sigut una olimpiada fatal. Ara, els eminents que em preguntava si havia anat a l'aeroport, si no havia anat a l'aeroport, això jo em vaig perdre la referència, em vaig tancar com amb tothom, amb l'equip, amb l'equip d'Espanya, i apa, esperar resultats, ordres i allò. Però el calendari va continuar. El calendari així esportiu, sí. Però els estadis mig buits, la gent apàtica, és que no podies més. Vull dir, vam sentir el que vam sentir, vam veure el que vam veure, els avions amunt, els altres avall, disparos, tot això, bueno, afecta una olimpiada totalment, i després els morts.
Paco, com a esportista, entens que després molt dels atletes israelians decidissin deixar la seva carrera com a esportistes, abandonar?
Jo crec que sí. Jo crec que sí. Els hi era molt fàcil. Els hi estava... Sí, les circumstàncies apoyaven aquesta decisió. Sí. Ho entenc.
Et ve de gust veure el documental o prefereixes no remoure els records que tens?
El documental... Bueno, no...
T'interessa o prefereixes no remoure aquests records i aquestes vivències?
No, sí, fa molts anys que han passat i també pues, el temps es borra moltes coses. Però per entendre-ho més, pues, sí, el podria veure, sí. Però em costaria.
Sí, segur, perquè a nosaltres ens ha gustat, vull dir que imagina't. Paco, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos.
Vale, a vosaltres per trucar-me.
Gràcies, bona tarda.
Bona tarda.
El Paco Amat, que com dèiem, és de la gran nissaga familiar de l'hoquei herba, que estava a Múnich i que ho va viure, bueno, el que diu, a partir de, en fi, del desenllaç d'aquest segrest i del que va ser el funeral... El que s'hauria d'haver fet el Comitè Olímpic Internacional és cancel·lar els Jocs Olímpics. És una cosa que tampoc es comprèn com... Bueno, es comprèn perquè ho expliquen al documental. Diu... hi ha un periodista, un historiador, que diu una frase que me la vaig apuntar, però me l'he deixat a casa, que ve a dir que al final el COI el que interessa... L'ètica és el de menys.
Sí, diu que no han sigut mai un exemple de moral.
Ah, exacte. Que la trobo excel·lent. Un Comitè Olímpic Internacional del món dels atletes diu no són un exemple de moral. I la prova és que posen, o sigui, 11 morts en uns Jocs Olímpics i el dia següent el president del Comitè Olímpic diu que s'ha de continuar els Jocs i que per sobre dels països i del terrorisme i tot, i clar, és el que diu ara el Paco, que aquí no hi havia qui es concentrés després del que van viure, no? Això és evident. Molt bé, doncs, per cert, deixa'm dir que els fragments són els ha tingut que doblar la Mònica Planes, perquè la versió és original i és en subtítols, per tant, no... I molts d'ells parlen, doncs, en hebreu, parlen en alemany, per tant, en anglès, vull dir que el documental no està doblat ni en castellà ni en català. Molt bé, el trobareu a Filmin per remoure i bàsicament per saber. Ara ja pots parlar, doncs, amb tots els ets i uts del que va passar a Múnich 72, que molts ho tenien com una referència, però no sé, sempre em recordava, sempre veiem aquesta imatge d'aquest segrestador que surt amb un passamuntanyes, amb una borla al cap.
A les terrasses,
sí, que dius,
de l'edifici.
I què va passar aquí, no? Doncs ara ja ho podem explicar. Mònica Planes, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Ara tornem.
Versió RAC 1.